Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. La Moncloa marca distàncies amb la presidenta de la Comissió Europea i demana que la Unió Europea no traeixi els valors de la seva fundació. Ho fa després que Ursula von der Leyen hagi reclamat una política exterior més adaptada a la realitat, una afirmació que l'ha enfrontada ja amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa, que reclama respecte a l'ordre internacional. En aquesta línia s'ha manifestat Pedro Sánchez en una entrevista al diario.es. El president espanyol planteja renovar les Nacions Unides i blindar el multilateralisme.
Lo que tenemos que hacer es renovar ese sistema internacional, es revigorizarlo pues con un sistema mucho más representativo de lo que es el mundo en el siglo XXI, a lo que fue hace 80 años, pero no darlo por muerto. El mundo está cambiando, pero los valores y principios de la Unión Europea no deberían cambiar.
Més notícies, Oriol Pujador.
L'exèrcit israelià ha anunciat poc abans de la mitjanit una nova onada d'atacs contra l'Iran. Washington també ha dit que aquest dimarts planejaven els bombardejos més intensos des que ha començat la guerra. Segons la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, s'han destruït moltes bases de llançaments de missils iranians.
L'exèrcit dels Estats Units està desmantellant la infraestructura de producció de míssils de l'Iran. Els bombarders B-2 han llançat desenes de bombes de penetració sobre emplaçaments de míssils enterrats sota terra.
L'Iran, de la seva banda, diu que aquest dimarts ha atacat bases americanes a Bahrein i al Kurdistan iraquià i que no deixarà passar ni una sola gota de petroli dels països del Golf Pèrsic per l'estret d'Hormuz.
Precisament aquest dimarts, el preu del barril de Brent ha baixat un 10% i s'ha estabilitzat entorn als $90 després del compromís del G7 d'actuar per controlar el preu del petroli. La caiguda dels preus energètics han impulsat a l'alça les borses. Aquest dimarts, l'IBEX 35 de la borsa espanyola ha pujat més d'un 3% i ha liderat els guanys a Europa.
El judici pel cas Pujol, un directiu de la banca andorrana, ha confirmat la guerra bruta de l'estat espanyol contra la família Pujol. L'exresponsable de la banca privada d'Andorra, de la BPA, ha declarat que els agents de l'anomenada policia patriòtica el van amenaçar de tancar el banc si no entregava informació bancària dels Pujol, però també d'Artur Mas i Oriol Junqueras.
El señor Marcelino Martín Blas se reunió conmigo y me solicitó, mire, el Estado español está en guerra con el nacionalismo catalán, nosotros queremos que usted nos facilite cuentas bancarias de las familias Mas, Junqueras y Pujol.
Un home ha mort en un incendi en una casa a Begues, al Baix Llobregat. Els fets han passat a 4:45 de la tarda d'aquest dimarts en un habitatge unifamiliar situat al carrer Besòs d'aquest municipi. Un veí ha avisat als bombers que sortia fum d'una casa on hi vivia un home d'edat avançada. Quan hi han arribat els bombers, les flames cremaven amb molta força i no han pogut entrar a l'habitatge fins que han millorat les condicions. Els bombers han trobat la víctima i han confirmat que les cuidadores que vivien amb l'home no eren a casa en aquell moment. L'escriptor peruà Alfredo Bryce Echenique ha mort als 87 anys. Era una de les grans veus de la literatura llatinoamericana contemporània i va tenir també una forta connexió amb Barcelona.
La capital catalana va ser una de les seves últimes ciutats on va viure durant el llarg periple de 3 dècades per Europa, on es va traslladar a la dècada dels 60. A l'etapa europea va escriure novel·les com Un mundo para Julius, del 1970, una radiografia de la burgesia de Lima, que va ser un dels títols més llegits de la literatura llatinoamericana del segle XX. Allà ja mostrava un gran sentit de la ironia, una de les claus de la seva obra. Justament en un acte d'homenatge pels 50 anys de la novel·la, l'escriptor explicava per què hi introduïa l'humor.
Porque la literatura peruana siempre fue dolorosa. Los cuentos de Rodrigo son terribles, son trágicos, son duros, dolorosos. Yo escribo con humor, contando cosas tristísimas. Lo hago con humor para que duela menos, precisamente.
Altres obres destacades de Bryce Echenique són La vida exagerada de Martín Romaña o No me esperen en abril.
I als esports, el Barça ha rescatat un empat in extremis en la seva visita al camp de Newcastle a l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions de Futbol. Els blaugranes han acabat igualant a un gràcies a un gol de penal transformat per Lamine Yamal a l'última acció del partit.
Aquest dimarts també s'han jugat els vuitens anada de la Champions en els següents partits. Atlètic de Madrid 5, Tottenham 2, a l'eliminatòria d'on sortirà el rival del Barça als quarts, i Atalanta 1, Bayern de Múnich 6, també Galatasaray 1, Liverpool 0.
Aquest mateix dimarts l'Ajuntament de Barcelona ha concedit al Barça finalment la llicència UC per obrir el gol nord del Camp Nou de cara al proper partit aquest diumenge 15 contra el Sevilla, coincidint justament amb la data de les eleccions a la presidència del club.
Justament en clau electoral, nou episodi al voltant de les declaracions de Xavi Hernández de La Vanguardia sobre el suposat retorn frustrat de Leo Messi l'any 2023. L'aleshores director esportiu blaugrana, Mateu Alemany, li ha donat la raó a l'extècnic i exjugador del Barça. Alemany manté que la Lliga de Futbol Professional li havia donat el vistiplau al club blaugrana per la inscripció de Messi.
Fins aquí les notícies.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Qui serà el nou president del Barça?
Volem el Barça que reparteix carnets de barcelonista.
De Font fa sempre el mateix. Ell s'apunta al carro de tot el que fem i s'ho fa seu, entra dins l'ordinador.
En l'última setmana de campanya decisiva per als dos candidats seran en directe al Matí de Catalunya Ràdio. Dimecres a 11:15, Víctor Font. Divendres també a 11:15, Joan Laporta.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Aquest vespre he arribat fins a la porta de la ràdio en taxi, cosa que no faig habitualment. Venia d'un sopar que cada any convoca la cuinera Ada Parellada al voltant del 8 de març al seu restaurant a Sempruniana. L'ha batejat com Les Davantaleres. Ens ha juntat tot de dones de diferents edats, professions, àmbits, per fer-nos treballar primer i després gaudir de l'àpat. És a dir, que ens posen davantal, el nom en un lloc ben visible i un drap de cuina a les mans. Organitza per colors el grup que cuinarà cada plat. Un és l'aperitiu, les altres primer plat, segon i postres. I després, amb les indicacions del seu personal, tota aquella taula plena de menjar cru acaba convertint-se en una menja deliciosa. Aquest any m'ha tocat el grup Rosa, el que feia les postres, un pastís de pastanaga, el típic carrot cake. A 8:15 del vespre començàvem a triturar les pastanagues i just quan marxava per la porta perquè ja havia de venir a treballar, la dama ha posat dos trossos de pastís en una carmanyola i ara ens el menjarem amb l'Aina i l'Oriol. L'albergini al forn i el caneló amb tòfona sí que m'ha donat temps de tastar-los i acabar-los, com també un vi excel·lent de Pacs del Penedès per esbaltar un d'una enòloga que he conegut avui, va ser escollida la millor del 2024, que es diu Marta Casas. Converses, riures, complicitats entre periodistes, escriptores, polítiques, actrius, monologuistes, científiques, cantants, doctores, cuineres, potser prop d'un centenar, i entremig un únic home, el que feia la fotografia perquè la vetllada passi a la posteritat. Després, com deien en començar, he vingut amb un taxi fins a la ràdio, amb un home, un conductor, que mirava el mòbil mentre conduïa, amb les ulleres de prop mentre conduïa, i li havia de dir que el semàfor s'havia posat verd mentre afirmava que el Barça no podia marcar sempre. Fins que ha marcat. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, José María Campillo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Què tal? Bona nit. Les 12 i 10 minuts. Arrenquem aquí una nova edició de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio, com sempre amb la vostra participació, a través del telèfon del directe i a través del WhatsApp del programa. El WhatsApp és el 667-220-148 i el telèfon del directe, el 93207474, que se sap de memòria, perquè és impossible que l'oblidi mai, en Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Hola, estimada Marta, jo me'l sé des de que es va inaugurar Catalunya Ràdio. Encara que al principi no trucava la nit dels ignorants. Jo vaig trucar, començar a trucar i amb un dels altres locutors, amb el
locutor,
Carles Cunino, no hi he trucat mai.
Ah, ja.
A Mariol, sí, però el Carles Cunino no l'he trucat mai. I mira que ho feia bé, aquest noi, eh?
Sí, sí, però
I
Carles Cunino era més...
Sí.
Digues, digues.
Que, les preguntes, que recordo preguntes inclús que es feien en aquella època que molt històriques, que s'han trobat a repetir al llarg dels anys.
Segur que sí, segur.
Mira, Marta, jo volia dir-te que de què és el pastís que t'ha deixat la parellada?
De què és? De pastanaga, que l'hem fet jo,
ah,
entre d'altres.
Clar.
Pastís de pastanaga.
Jo tinc preparat peça amb el Miguel, perquè em pengi.
Ah, mira, no està malament. No està malament.
Hi ha molts dies que de sopar assistir, despert, si no, dormo
i... Si no, cap a dormir. Molt bé.
Em despreocupo de la intendència del
menjar. Del menjar, molt bé, molt bé. Va, quines preguntes tenim?
Les preguntes que tinc avui són... Quants mercats... Volia saber quants mercats hi ha a Barcelona i quin és el més antic i el més recent.
Molt bé.
Dels dos que han mercats de mercats ja...
De menjar, grans, sí.
De menjar, el que és un mercat de prototipo, no,
sí.
No un súper, eh?
No, mercats municipals, d'acord.
Mercats, exactament. No crec que sigui el de la Boqueria, o més en dic el de Santa Caterina, hi ha molts mercats i a veure quins són més en dic. La següent pregunta és quin és l'arbre més llongeu que existeix al planeta, que més anys dura?
Molt
jo
bé.
Sé que se sap per les capes, per les cortezes,
l'escorça del... Sí, sí, sí. D'acord. I el tercer?
L'última és... Quin és el problema de la vista que més comú que existeix? El que més afecta a més humans, a més persones.
Perfecte.
Això és el rotllo d'avui per la nit.
És el rotllo d'avui, diu. No, són les preguntes que t'has preparat per avui.
No és un rotllo, però m'ha entretet molt, eh?
Ah, doncs ja està.
I és la meva cita diària, excepte quan dormo.
Molt bé.
Bona nit,
adéu-siau.
Adéu.
La Rosa, des de Sant Fruitós de Bages, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo tenia una pregunta.
Digues.
A veure, fa uns dies, uns 15 dies o així, el diari Regió 7, que era el vaig llegir,
sí.
Una notícia que diu: un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet. I algú em pot explicar què és una granja de criptomonedes?
Sí, senyor.
És que, esclar, és que mamen o crien o... No sé.
Mama, no crien les criptomonedes.
Una gran...
Molt bona.
Jo em puc imaginar que no entenc criptomonedes, no és igual. Si algú pot explicar en què
sí,
pot consistir.
Sí, d'una manera planera, no? Que ho entenguem tots.
Ah, exacte.
Sí,
i una segona cosa. Estic molt constipada, molt constipada, i demano, d'on surten els mocs quan estàs constipat? Tinc una fàbrica...
Una fàbrica que no acaben mai, que dius, com és possible que això existeixi aquí dins, no? O es fabriqui aquí dins.
També si algú pot explicar, també de manera plana, com deies, com punyeta surt tot això de casa meva.
Sí, ahir vam fer una resposta d'aquestes, que era la pregunta és, no era d'on surten els mocs, era quin paper tenen els mocs, exacte. Hi va haver un doctor que ens va contestar quin paper tenen els mocs, però d'on surten aquesta encara no ens la contestada ningú. A veure si hi ha algun metge que ens la contesti. Perfecte, Rosa.
Perfecte.
Que et milloris.
Gràcies.
Bona nit. La Maria Rosa, des de les Corts a Barcelona. Bona nit.
Bona nit, Marta.
Com estàs?
Bé, i t'he de dir que cabe que es menja el Samproniana de la Parellada.
Això ho saps tu també, que de tant en tant et deus escapar amb les amigues, que sí?
I amb el fill i la jove també. Som clients bastant habituals.
Ah, molt bé, molt bé. Doncs avui la muntada grossa.
La Parellada és un encant de senyora.
Sí, senyora, estem completament d'acord. Sí, senyora.
Bueno, dit això, jo avui dues preguntes. A l'època de la meva joventut, bueno, diguem-ne a partir dels 18 anys, jo era molt assídua del Club Helena de Gràcia, que estava al carrer Ros de Olano. En aquí hi havia una pista de ball, hi havia un teatre on es feien obres per persones amateurs, que jo hi participava també. M'agradaria saber quin any es va tancar, perquè actualment no existeix.
Que es va tancar com a discoteca o com a què?
Està tancat ja completament.
Completament?
No d'ara. I fa uns 10 anys jo vaig passar pel carrer Ros de Olano i l'edifici estava completament tancat.
Ah, d'acord.
Com que hi ha molta gent de Gràcia que es truca.
Segur, sí, sí.
I en el carrer Gran de Gràcia, per sobre de la Travessera, havia també un lloc que es deia Los Discos Voladores, que els diumenges allí es feia ball. Aviam si algú se'n recorda.
Els diumenges, eh? Molt bé.
Sí, només era els diumenges.
D'acord. Doncs a veure si algú recorda aquests dos llocs. Jo el Club Helena encara el recordo, eh? I de quan s'hi feia teatre, el recordo. No sabia ni que estava tancat, Maria Rosa.
No, està tancat i fa molts anys.
I fa molts anys.
El que passa que, com a curiositat, m'agradaria saber quan es va tancar.
Molt bé.
Però, bueno, jo hi anava cada diumenge, perquè teatre se'n feia un cop al mes. Llavors, els altres diumenges feien cinema.
Ah, està bé.
Que llavors, a la sortida del cinema, passàvem a la pista de ball.
Està bé. Després d'una cosa a l'altra, escolta'm, tot al mateix lloc. Perfecte.
I els dies de cada dia, quan havia assaig, doncs també hi anàvem.
D'acord. Doncs a veure si algú de Gràcia ens pot treure de dubtes d'aquestes dues qüestions, Maria Rosa.
M'agradaria saber-ho.
Perfecte. Moltes gràcies.
A tu i bona nit a tothom.
Bona nit. La Teresa Maria des de Terrassa, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Bé, bé. Primer que res, deixa'm dir-te que m'encanta el to que dones al programa, com acolls a la gent, com hi parles, com... Bueno, m'agrada molt.
Ai, que bé. Moltes gràcies.
Gràcies per fer-hi.
Ai, gràcies a tu per trucar.
Bueno, mira, jo voldria saber a veure si hi ha algú que entén amb cargols en aquesta família d'ignorants.
Segur, mare meva, amb tota la gent que tenim a Lleida, que en saben un munt.
Doncs mira, t'explico. Jo compro la verdura, supernatural, amb una gent, amb uns nois joves de Castellbell i el Vilar,
sí,
que es diu Hort del Puig, i és que la verdura és sense pesticides, sense herbicides, sense etcètera, etcètera, i a vegades arriba algun cargolet, allò amb l'enciam o amb la col o el que sigui. Jo ja tinc un pot i poso el cargolet i a sota, mentre no el puc alliberar, doncs hi poso una fulleta d'enciam o alguna coseta perquè la bèstia no es mori. Doncs posa-li el que vulguis al col del pot, que els cargols pugen amunt i es queden a la tapa. I grossos, petits, mitjans, que faci dies que no... Sempre fan el mateix. Tu els hi poses la fulleta en el potet i rrr, paret amunt, fins que els posen a la tapa i cap per avall. No pensen tant. I jo no sé per què ho fan, això. És a dir, tenint un lloc que poden anar a menjar o que es poden amagar o així, perquè pugen i se'n van sempre a la tapa. I voldria saber si això...
Que bona, eh? Aquesta, no? Clar, mira, t'hi has fixat moltíssim, eh? Clar.
És que sempre em fan el mateix i penso, però per què no,
no, per què no mengen res? No mengen res del que els hi poses, tu? No.
Bueno, i si mengen no ho veig, perquè sempre els veig a dalt a la tapa.
Clar, perdona, i després què en fas d'aquests cargols?
Bueno, tinc, com que visc en una zona jardinada...
Els deixes anar.
Els deixo anar.
Ai, que bonic, que bonic.
Bueno, mira, és que...
No, no, està molt bé. O sigui, els cargolets que t'arriben dels horts, diguéssim, de l'hort del Puig, tu els hi tornes a donar vida, no? Els tornes a deixar anar. Tu vols saber per què pugen, sempre pugen cap a dalt. Va, segur que hi ha algú que hi entén amb cargols.
Jo a casa meva tenia... Bueno, tenia hort i els cargols, si els hi poses unes teules, com que busquen l'humitat i això, sempre es posen a sota i és una manera d'agafar-los sense fer-los, sense matar-los, sense posar... Bueno, mata cargols, senzillament.
Sí, sí, sí.
Però s'amaguen a sota. Llavors jo no entenc, perquè quan els poso amb el potet de plàstic aquest...
Se'n van cap a dalt.
Amunt, sempre paret amunt i cap a la tapa, i es queden així...
I si tu no obres, diguéssim, allà es quedarien, no?
Allà es queden. Sí, i a vegades, esclar, no surto l'endemà, estan un parell de dies allà dintre i no es mouen de dalt a la tapa.
És curiós. Va, doncs a veure si algú en sap tant, no de menjar-los, sinó de com es comporten, diguéssim.
Exacte.
I ens ho pot explicar. Perfecte. Molt bé.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Apa, bona nit a tothom.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu.
Hi ha preguntes que et generen com un... O sigui, de cop i volta hi ha un món que se t'obre, que dius, no sabia que el comportament dels cargols era aquest, però segur que tenim algun oient, segur, que ens ho pot explicar. A més del 932017474, ja sabeu que els missatges de WhatsApp els podeu deixar al 667-220-148. Doncs avui ens hem trobat una resposta de la Mercè, que ens truca des del carrer Indústria de Barcelona.
Era per respondre a aquesta senyora que parla de la Sagrada Família, que ha preguntat per quan s'acabarien les obres. Bé, doncs, bueno, jo vaig a missa els diumenges allà, he anat a alguna conferència, bueno, i tinc entès la Torre de Jesús, ara al mes de juny, sembla que és el dia 10, vindrà el Papa, el Lleó 14, a inaugurar-la, no? O sigui, això s'acabarà ara. Però les obres total tinc entès que s'acabaran d'aquí 10 anys, que aleshores falta... Hi ha ara, de moment, la façana del Naixement, que és la que va fer, Gaudí, la va fer ell, la va veure acabada. Aleshores, hi ha la façana de la Passió, que dona al carrer Sardenya, Naixement Marina i Passió Sardenya. I aleshores, en el carrer Mallorca, falta ara la façana de la Glòria, que és la que, si Déu vol, s'acabarà d'aquí 10 anys. Aviam si tenim sort de viure tots i poder-ho veure i celebrar-ho, que serà fantàstic.
Doncs escolta'm, la Mercè se sap tot el timing, de la Sagrada Família, brutal. Un altre missatge que ens explica, això és divertit, l'Albert des del Prat de Llobregat.
Hola, bona nit, ignorant, soc l'Albert Muro, ja un fidel oient que fa uns dies va enviar un missatge que era guionista de La Trapa amb Si Pots, i avui justament ha sortit una pregunta de qui va prendre el relleu de Xavi Solal cap davant de la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio. Suposo, Marta, que aquesta la sabràs contestar. També vaig sentir fa uns dies que va enviar un missatge a Llucià. Us envio una abraçada a tots i totes.
Mira, no ho sabia, la veritat és que hi ha un amic que m'ho ha enviat amb una captura de la pantalla i la meva pregunta, que ningú encara m'ha contestat, és si la persona que estava concursant a La Trapa amb Si Pots sabia qui feia el programa de la nit dels ignorants ara o no, o si l'ha encertat o no l'ha encertat. I això haurem de veure el programa, tornar-lo a veure, perquè jo avui no era a casa i no l'he pogut veure. Però gràcies, Albert, pel teu missatge. L'Àngels, des de Tarragona, diu: avui he comprat unes entrades per l'obra Hamlet d'Albert Pla i en Peyu al Teatre Coliseum de Barcelona. Diu: en volia dues, i per les localitats que quedaven m'ha obligat a comprar-ne tres, ja que no deixava que es quedés un sol seient i només quedaven butaques de tres en tres. He trucat al teatre, he enviat un correu electrònic, però no he rebut cap resposta. Així que, em diu l'Àngels, des de Tarragona, em sobra una entrada i m'agradaria oferir-la a algun oient que vulgui anar-hi. Entenc que oferiment vol dir això, oferiment. I l'Àngels diu: és per diumenge 22 de març a 6:15 de la tarda, a les 17:30. Així que si algun oient vol aprofitar aquesta entrada que l'Àngels doncs ha tingut a bé de compartir aquí a la nit dels ignorants, jo crec que la millor manera és que ens truqui i li digui a l'Aina i passi el seu contacte. L'Aina li passarà a l'Àngels perquè es puguin posar d'acord diumenge 22 de març per veure el muntatge Hamlet d'Albert Pla i en Peyu. I després la Dolors també ens ha deixat un altre missatge que diu: per què hi ha gent que puja l'autobús per la porta del mig i no paga. Diu, ho he vist durant dies i dies, i no sempre gent jove que normalment se'ls acostuma a penjar l'etiqueta. Com que el bus va ple, el conductor no se n'adona. És un transport públic i el paguem entre tots. Quina solució hi pot posar a TMB? Diu, a més, com a usuària, no els hi pots dir res perquè encara et buscaran les pessigolles. Tot això són els missatges que avui ens heu deixat al WhatsApp del programa. Ara falten 5 minuts perquè siguin 2:15.
L'entrevista que no t'esperes.
Va, que per començar el que en diem això, l'entrevista que no t'esperes, avui us proposem un joc, una endevinalla sobre llengua catalana. Mireu, hi ha una part de Catalunya amb un parlar propi, una variant dialectal que s'està perdent i que volen recuperar. Us proposem endevinar d'on són les paraules i expressions que ara us diré a continuació. En aquestes contrades catalanes, quan s'enamoren, diuen «jo estimi». L'últim dia de la setmana és el diumenge. Quan els pregunten «farà bo demà?», responen «prou que en farà». Per dir «no cal que hi patiu més», diuen «caldrà pas que hi patigueu més». En aquestes contrades, una baleja és una escombra. Un corrotaco és un amant. Una feda és una ovella. Un escorniflaire és un xafarder. Acampar no és plantar una tenda, sinó que vol dir empaitar. Un crió és un llapis i un estiló un bolígraf. Sàbat vol dir xivarri. Una llàgrima es diu regal. Les gallines són gralles i els conills llapins. Quan estàs trist, estàs miolat. De la gent que sempre té pressa en diuen pixarrabents i de l'orgull se'n diu estuf. Què? Ho heu endevinat? On hi ha gent que parla així? És el parlar de la Cerdanya. A la Cerdanya hi ha un grup de gent que intenten recuperar aquest parlar per donar-li això de l'estuf, l'orgull. Primer perquè les noves generacions el coneguin i després perquè se'l sentin seu i el mantinguin. Ara saludarem en Manel Figuera, que és escriptor, professor de català jubilat, membre de la Junta del Grup de Recerca de Cerdanya i impulsor de la campanya per recuperar i prestigiar la variant dialectal de la Cerdanya. Manel Figuera, bona nit.
Bona nit.
Quanta gent diria que parla cerdà habitualment, avui en dia, ara mateix, a la Cerdanya?
Poca. O sigui, es manté fora de les capitals, dels pobles més grans, Puigcerdà, doncs, jo en diria que ningú, per exemple, però sí que en àmbits més rurals, més locals, diria el terme de Vallvé, Gor, Pedra, després cap al Veridà, sobretot a Mussa, Arança, Estana, allà sempre hi ha algú que el pot parlar. Potser dels mots que has triat, doncs, no tots els dirà, perquè alguns ja s'han perdut o s'utilitzen bastant poc, però sí que certes expressions, certes formes gramaticals les està mantenint i es continuen encara parlant. Això sí que és veritat.
I clar, una cosa són les zones, que ara em deia, l'altra cosa és, potser hauríem de preguntar l'edat de la gent que el parla.
L'edat, doncs, dels 50 en amunt. Hi ha un cas d'una persona jove que milita, de Prullans, que és molt militant, aquesta l'està fent servir habitualment, però clar, són persones d'una certa edat, com ara jo, per exemple, no? És a dir, generalment són gent que entrada en anys, no? Però que dins del seu àmbit, dins del seu, que seria anar al cafè al vespre o amb la gent amb qui treballa, el continuen mantenint. Potser perquè és un àmbit més restringit, no?
Clar.
La qüestió és, o sigui, la qüestió és que clar, és lògic, no és que sigui lògic, qualsevol llengua evoluciona, els mitjans de comunicació, vulguem o no, doncs no és que facin cap mica de mal, no, però sí que tendeixen a fer un català més estàndard, i això provoca una certa uniformització. Llavors, clar, hi ha aquella mena de, com de sentiment de culpa. Ai, que això està mal dit. Ah, si jo dic salsissa en comptes de dir salsitxa, ah, que això està mal dit, clar, no s'ha de dir salsitxa en comptes de salsissa. Aquest és el problema.
Clar, clar.
Llavors, costa molt erradicar aquest problema o aquest sentiment de culpa, entre cometes, no?
I mira que
la nostra feina és aquesta.
Clar, mira que, per exemple, en aquesta època de l'any, mira que hi deu haver gent que ve a la Cerdanya cada cap de setmana i després l'estiu, déu-n'hi-do també. Probablement molta d'aquesta gent que ve no en té ni idea que existeix un dialecte propi. oi?
No en tenen idea, no ho saben, tampoc se'ls ha informat, o sigui, tot va junt, no? Així com el Pallars, per exemple, com que diuen que parlen de Lleida, que no parlen de Lleida, només faltaria, parlen com a pallaresos, no?
Clar.
Clar, aquí, sent un parlar oriental, doncs és difícil que ho sàpiguen, home, algú que hagi estudiat sí que ho sabrà, alguns dominaran unes quantes paraules com rufaca, que aquesta o tartalloja, que són més aviat, són més comunes, i la gent les utilitza més, o les escolta més, però tens raó, la major part de la gent que ve aquí doncs ve a passar el cap de setmana, ve a esquiar, a l'estiu va cap a la muntanya i rarament, no és que no s'interessi, perquè tampoc és que siguin insensibles i com que ve tanta gent, hi ha de tot, per tant, mai es pot generalitzar. Llavors, doncs, sí que és cert que molts no ho desconeixen, no ho saben i es pensa que parlem igual aquí que no, perquè que Barcelona no, però que jo que sé que el Ripollès o que el Berguedà, i no, és un
no
parlar
és així,
diferent
clar.
El nostre.
Perquè ho entenguin i ho entenguem tots els ignorants, que per això el programa es diu així.
Sí.
Podríem dir que la parla sardana és una mica una barreja històrica del català central, occità, francès i castellà, o hi he posat masses ingredients aquí?
No, ja vas enguiada. Bé, o sigui, l'occità és una llengua molt antiga, és l'anglès a l'edat mitjana, llavors s'ha parlat durant molts segles, i fins i tot en certes èpoques, més que no pas el català, els trobadors cantaven tots amb occità. Llavors va bé, hi ha hagut immigracions occitanes, de fet n'hi ha dues que de constatades, una que es va produir al començament del segle XIII, quan hi ha doncs, la croada contra els càtars, i molts d'aquests càtars, o no càtars, o sigui, els vigesos, que molts no eren càtars, però, en fi, tothom els qualifica com a càtars, van passar al sud de la frontera, aquí van rebre una certa protecció i es van diluir o es van integrar en la nostra societat. Clar, tota aquesta gent parlava occità i van introduir molts occitanismes. I després hi ha una segona immigració encara més potent cap al segle XVI-XVII, quan va haver la guerra dels Tres Enrics, que hi havia els hugonots, doncs també molts van haver de fugir cap al sud i van ocupar molts masos rònecs que durant la Pesta Negra havien desaparegut a Catalunya, se'ls van quedar ells, els van fer prosperar, d'altres van integrar-se en files del bandolerisme. Per això hi ha molts calcomangers, calgascó, calgasconet, tot això són gent que ha vingut d'Occitània i que parlava en occità. Clar, el parlar de Cerdanya, jo per això mai l'he volgut incloure com un parlar de transició entre el rossellonès i el central, perquè de fet no és així, sinó que es nutreix de molts d'aquests occitanismes que fem servir. El mar rebellat, el rebell per despertar-se, tot això és un occitanisme. Les fedes, abans ho has dit, les fedes també són occitanismes. Un pairé també és un occitanisme, i en trobaríem un ves, que vol dir bedoll, també, no? Ara, és lògic també que hi hagi castellanismes, perquè és una llengua doncs, que ha imperat des de fa ja segles, i hi ha hagut també fortes immigracions aquí, doncs, de gent que parla castellana, l'última, doncs, justament la que hi ha ara, de Sud-amèrica, bàsicament, d'Amèrica Llatina. Per tant, és lògic que hi hagi doncs, aquesta, paraules que siguin que vinguin del castellà, que s'hagin integrat aquí. Per exemple, l'ero, que és una paraula molt pròpia d'aquí, mira que ets l'ero, vol dir ruc, mabau, bebe de l'elo, que és castellà, o sigui, sense anar més lluny, no? Mira que és l'ero, mira que és una lera, aquesta vol dir l'elo, l'ela, que vol dir justament això, babau, no? O babau, apallus, pallusa.
Sí.
I el francès també, clar, digues.
Clar, no, dic, és veritat que també la parla sardana és rica en frases, en paraules sobre la meteorologia. Abans parlaves de la rufaca,
sí.
No?, que és una mica una tempesta,
sí, sí.
No?, de, no sé, de vent.
Bé, la rufaca és el torb. O sigui,
és el torb, exacte.
Però, per exemple, doncs, el Pallars se li diu terbolina. O sigui, depèn de cada comarca o de cada dialecte del català, doncs té una connotació pròpia. Aquí diferenciem entre rufaca, marangina i conflatada. O sigui, curiosament, la rufaca ve del nord i arrossega neu, mentre que la marangina doncs, s'arrossega per la vall de Meranges, bé si també exactament el mateix, però la conflatada, en canvi, ve del Conflent i aquesta és un vent més aviat de llevant, humit, que porta neu. Llavors, termes de temps, sobretot, es toquen bastant i el refranyer és molt ric, o sigui, el refranyer d'aquí, de Cerdanya, com també l'aranès, és molt ric pel que fa a la meteorologia. Curiosament, no és tan ric aquest refranyer en els dos Pallars, a l'Alta Ribagorça, no em demanis per què, perquè no ho he estudiat, no? Però, en canvi, hi ha una certa similitud entre el que seria l'Aran, amb aranès, òbviament, amb llengua occitana, i aquí, doncs, també amb el nostre català, no? M'imagino que és tot és influència de l'occità, o sigui, que ja dic que és una llengua molt rica, en el seu moment, doncs, va ser, a l'edat mitjana, era l'anglès, podríem dir, que ara és el dominant a Europa, doncs, llavors era l'occità. Fins i tot reis anglesos el parlaven,
el parlaven
per exemple,
també.
Ricard Cor de Lleó. coses.
El vostre grup de recerca de Cerdanya, veig que un dels projectes que heu impulsat una mica per arribar a la gent és a fer samarretes amb paraules estampades, no? I suposo que la definició, que una és justament aquesta rufaca que dèiem, són samarretes que, o sigui, jo que sóc aquí ara als estudis de Catalunya Ràdio Barcelona, que jo la puc adquirir online o com funciona? O només és per la gent que és...
La pots adquirir online, no, això segur, eh? El que passa que ara aquest hivern ens hem aturat una mica perquè, bé, l'Ajuntament també ha hagut un canvi de regidoria, llavors la noia aquesta que portava aquestes samarretes, que estava en una botiga de disseny, ara és la regidora de Cultura, per tant la pobra va molt estressada.
Clar.
Però bé, ara quan vingui Sant Jordi ens hi posarem de nou i ho tindrem de nou més samarretes endavant. La samarreta és com un suport visual, és a dir, diguem que la feina intel·lectual o la feina d'estudi ja està feta, vol dir que sempre es pot millorar, només faltaria, no? Però ja vam publicar un llibre del Parlar de Cerdanya, que va editar Sant Celori de la Seu, el 2011, i n'han tret dos més, un sobre vocabulari, a la vora 4.000 paraules, i un altre sobre a la vora 1.600 frases fetes, refranys, adagis, cançoners, etcètera, no? Llavors, clar, tot això és un contingut bastant extens, però, clar, els ulls de la persona que no investiga doncs no és atractiu. És a dir, una persona que fa un treball de recerca de l'institut o d'on sigui, o que fa un treball doncs, de lingüística del Pirineu, doncs bé, aleshores sí que s'ho mirarà, no? Però clar, veure tots aquests llibres tan gruixuts amb tot aquest contingut, que és com si fos un diccionari, no és atractiu. Per tant, si volem arribar a la gent, clar, ho hem de fer d'una altra manera.
Clar.
Llavors, aquí és on estem treballant. Una manera és les samarretes. O sigui, una manera perquè per fer-ho arribar són les samarretes, posant una paraula al davant amb el seu significat a sota, i darrere en posem 20 més sense el significat perquè pregunten, i això què vol dir? I això què vol dir? I això què vol dir? Clar, llavors, a partir d'aquí, o s'agafen el llibre, o ho expliquem, o mirem de buscar altres mitjans per internet per poder arribar a aquestes paraules a l'inrevés. O sigui, jo puc dir, per exemple, no sé, la paraula flactar, que vol dir flactir, doblegar, no? Però clar, llavors, flactar és la paraula en cerdà. O flincastrada, que vol dir, doncs, flincantada, avergassada, cop amb una cosa prima, és igual, no? Llavors, clar, ho hem d'invertir. És a dir, hauríem de buscar la paraula en català normatiu, bé, normatiu, tot és normatiu, no en el fons, però en català central, en el que costen els diccionaris, i, per exemple, verga, bastó, no? Flincant, bé, aquí trobaríem, per exemple, doncs, la paraula exacta que seria en cerdà, no? Perquè si ho fem al revés, i això què vol dir, no? En canvi, si posem el significat,
clar,
o sinònims que siguin en català normatiu, llavors trobaríem l'equivalent en cerdà, en cerdà, no?
Mm-hmm.
Clar, això s'ha de fer, o sigui, aquesta feina s'ha de fer.
És evident, és evident.
I, clar, també hem de pensar on s'ha de tenir. Aquest llibre, quan el vam fer, que va portar molt de feina, no vam pensar que algun dia podia interessar les escoles. Clar, llavors, el tipus de definició que hi ha a cada paraula, doncs potser no és el més apropiat o el més adreçat a la mainada, no? Quan parlo de mainada em refereixo doncs, a nens i nenes de 6 a 12 anys. A partir dels 16, òbviament, doncs, ja és diferent, no? Però, clar, ho hem de fer més atractiu i fer-ho d'una manera que ells ho puguin entendre. Llavors...
Clar, aquí hi ha un altre projecte, no?, imminent.
Hem de recórrer això, hem de recórrer aquest enllaç per internet que puguin veure aquestes paraules, o bé introduir-ho en forma de conte.
Això.
En forma de conte. O sigui, novel·les ja en tenim. O sigui, en tinc dues de publicades on els personatges parlen cerdà, tots. Els que són cerdans, tots parlen cerdà.
Tots parlen cerdà.
Això ja està fet. Mm. Però clar, aquestes novel·les doncs, tenen 800 pàgines i la vora 600. Òbviament, això un nen de 6 anys no ho agafarà. Llavors, hem de buscar contes alguns ja estan publicats, com els contes de Cerdanya, que utilitzen paraules en cerdà, i això doncs, es continua trobant, perquè, clar, si van recuperar paraules, totes és impossible.
No, clar, o sigui, s'ha de fer a poc.
Paraules,
clar,
és impossible. Més val agafar-ne 50, o 40, o 30, o 20, o si tu vols 100, segons l'àmbit, però que aquestes s'utilitzin i que arribin fins i tot a estandarditzar-se. Algunes, rufaca, per exemple, algunes, doncs bé, tot s'ha de dir, en aquest cas parlo a favor dels meteoròlegs, que de TV3,
sí,
la fan servir.
Sí, és veritat.
La fan servir,
és veritat.
Rufaca, i fins i tot he vist que, no sé, vull dir que alguns diuen a Cerdanya, de Cerdanya, no diuen ja de la Cerdanya o de per la Cerdanya, diuen, o sigui, treuen l'article del davant fent referència que Cerdanya és un territori més que no pas una comarca. Tot això és bo i és positiu. I si alguns diuen rufaca, doncs vol dir que, bé, aquesta cabrera se l'han fet seu, doncs clar, com més s'utilitzi, com més gent hi hagi que el faci servir, millor, perquè això farà que la gent que confecciona els diccionaris doncs sigui més sensibles a aquest fet i introdueixin aquesta paraula com una variant que tot s'ha de dir, ja ho estan fent, perquè m'ho han ensenyat i ja ho estan fent. Amb tota la gent que hi ha a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, doncs ja ho fan. Llavors, doncs, com més ho fem, com més insistim nosaltres, millor perquè això sigui normalitzat. Ara, s'ha d'arribar a tothom, s'ha d'arribar a tothom, que no es faci vergonya, que no se sentin malament. Quan veus una persona, doncs, que amb tots els meus respectes, naturalment, no? Un nen de 16 anys o un noi de 16 anys que porta tatuatges, diu que li fa vergonya portar la samarreta, doncs penses a quin món estic jo, no?
No,
però que ja som bastant grans, no? Esclar, és una pregunta que faig molt sovint, no? Però realment, doncs, clar, són altres sensibilitats i hem d'arribar-hi per altres camins. Que jo crec que és trobar el fil, o trobem el fil aquest, doncs llavors això doncs, serà bastant més fàcil fins al punt que s'ho facin seu. Clar. Ho hem de recuperar tot? No, només faltaria.
Però a poc a poc, sí, clar.
Però, clar, però què passa aquí? A part de recuperar paraules, a tu has de pensar que qualsevol dialecte, qualsevol o subdialecte, o digue-li com parla local, o digue-li com vulguis, per mi tots són dialectes, porta darrere una filosofia, una riquesa lingüística amb frases fetes, amb refranys, amb adagis, i alguns d'aquests refranys són únics. Si acabar com la ballada de Grus, molt poca gent ho sap. Què vol dir això, exactament?
Què vol dir això? No ho sabia tampoc.
I no és com el Rosari de l'Aurora. Quan una cosa acaba com la ballada de Grus, vol dir que acaba les fosques i agarrotades.
Clar, com el Rosari d'Aurora.
M'entens què vull dir-te?
Sí, sí.
Doncs bé,
sí.
Aquesta és una de les més típiques que molta gent te la sabrà dir, no? Però bé, en trobaríem moltes més que també són molt curioses. El refranyer és molt ric perquè porta una filosofia de la vida al darrere. Llavors, això sí que pot arribar també a un gran públic que se'n pugui fer més sensible i fer-s'ho seu. És tenir paciència i anar picant ferro fred i a poc doncs, anar-ho introduint.
I prestigiar-ho i que la gent, sobretot els més joves, amb els contes d'entrada
sí.
I després amb les samarretes, els més grans, acabem com a mínim coneixent el Ceretà i parlant-lo, si pot ser. Jo crec que després de la conversa avui, cadascun dels ignorants ja pot dir allò de jo parli una miqueta Cerdà, perquè si... escoltes una mica la conversa, alguna frase podràs fer. Manel sí. Figuera, escriptor i professor de català jubilat, moltíssimes gràcies, membre d'aquesta junta del grup de recerca de Cerdanya, impulsor de la campanya, tant de bo d'aquí uns anys, parlem que tot això s'ha fet realitat i que hi ha molta més gent que parla aquesta variant dialectal de la Cerdanya. Moltíssimes gràcies.
En benefici del català, sobretot això és sumar pel català, no vol dir, no, jo parlo cerdà, tu parles català, no, això és català també i
i tant.
És el nostre català.
Clar, clar, i tant.
Això
ha
de quedar més clar de tot.
I tant.
I tant.
Moltes gràcies, Manel.
A vosaltres.
Bona nit.
Que vagi bé. Bona nit.
És el meu amor el que entén de pena i glòria, el que toca les ferides per curar-se cada pas. És aquest l'amor el que aguanta la tempesta, perquè sap que quan hi ha gresca tot és més apassionant. Sentim l'amor quan hi ha incertesa i en tenim prou amb no saber. Iu! Hem sentit l'amor amagats a la trinxera, esperant que aquesta guerra ens doni pas per fer camí. I ara estimo el sol i també estimo la lluna, encara que vegi els núvols que la tapen sobre mi. Sentim l'amor entre les runes i no ens serveix pensar que no. Sentim l'amor sense fortunes. Mira tot el que ens envolta, no existeix res més així.
Doncs són un grup de música que són justament de Puigcerdà, aquests que sentíem i ha buscat l'Oriol per sortir d'aquesta entrevista sobre aquesta campanya pel el Ceretà, aquesta variant dialectal. Sentim l'amor de la corda fluixa, es diuen aquest grup de Puigcerdà. Ara, d'aquí un minut, arribem a 3:15 de la matinada i ens truca en Pep des de Barcelona amb una resposta que agradarà a un anterior oient que ens feia una pregunta. Pep, bona nit.
Sí, hola, bona nit. Mira, sóc el Pep de Barcelona. Mira, jo trucava per contestar aquesta senyora, no me'n recordo del nom, que demanava pel Club Helena.
La Maria Rosa, sí.
La Maria Rosa, doncs... bueno, li volia donar la bona notícia que el Club Helena és viu. És veritat que el local que tenia el Ros de l'Ano ha tancat des de l'any 2004, però l'associació, diguéssim, i el que és el Club Helena, que jo ara mateix presideixo, encara funciona. Sí que als anys 90, pel que explicava la senyora, segurament, bueno, cap als anys 95 o així, es va deixar de fer tot el que és el ball, aquest que es feia des dels anys 70. I només, bueno, quedaven... És com una associació cultural i que hi havia un esbar, un club d'escacs, un grup de teatre, com ella molt bé ha dit, i un grup que, de lírica, un grup de sarsuela. I avui en dia només en queda el... Bueno, no, queden tots... Diguéssim que quan es va tancar el local del carrer Ros de l'Ano, perquè no complia les normes de seguretat i, per tant, no es va poder renovar la llicència d'activitat, doncs a l'esbar va anar a parar amb una altra associació, el Club d'Escacs encara està viu i també funciona en el local del Ros de l'Ano al davant, que és el Centre Moral, Instructiu de Gràcia. I el teatre i la sarsuela, clar, necessitàvem més espai, vam estar uns anys donant voltes per Gràcia, llogant i fent la nostra activitat, doncs, al Cercle Catòlic o al Orfeo Gracienc, i així. I des de l'any 2012, que l'activitat la fem al carrer Montseny, també de Gràcia, amb el que és... Bueno, vam arribar a un acord amb les monges del Col·legi Sant Josep, que tenen un auditori molt gran i molt maco, i des de l'any 2012 que l'activitat la fem allà. I era, bueno, només per contestar aquesta senyora, que m'ha fet gràcia que...
Que, clar, ens estàs això. Dient que ets el president, no?, diguéssim, de l'entitat.
Sí.
Clar, per tant, aquí, en aquest escenari d'aquesta escola, d'aquest col·legi Sant Josep, és on feu obres de teatre?
On hi ha el grup de teatre amateur i el grup de sarsuela, que són els amics de la sarsuela de Gràcia. Sí, que tot això encara dura. Jo,
encara és viu, sí,
jo, i tant. Sí. Jo hi vaig accedir al Club Helena cap als anys 90, al principi dels 90, i encara recordo el que explicava la senyora del ball, els dissabtes, sí. I tot això. Després tot això, bueno, es va deixar, inclús, bueno, abans havia estat també es feia, hi havia un bingo, hi havia tot això. De fet, és que el Club Helena, com a associació, es va fundar l'any 1935.
Imagina't.
És una associació, encara no, però gairebé centenària, no?
Sí, tant.
I que va rodar, el que va ser, era un club privat, durant els anys durs de la guerra, així, és a dir, que estava... Hi havia burgesia catalana amb molt diner i tot això, i tenien... De fet, van començar no sé si n'heu sentit a parlar mai, el Teatre Estudium, que és l'edifici aquell Masriera, que hi ha al carrer Bailén, Diputació. Bueno, van començar allà. Després el que ara és el Jove Teatre Regina, també era de la família Masriera.
Sí.
Fins als anys 70, bueno, 60 i pico, ara no sé exactament, però ja és el 67 o 70, que van comprar el local de Ros de l'Ano número 6, que el local encara hi és.
Sí, però està tancat, entenc, fet, sí.
Bueno, està tancat, és un edifici de veïns, no, no és això. Diguéssim que la part del que era el teatre, Ho van comprar i ara hi ha unes oficines i van conservar, diguéssim, que han fet oficina... Bueno, han conservat la platea i algunes coses d'allò, és curiós de veure.
Ah, quina gràcia.
Però
clar, vaja, no s'hi fa res, està clar.
I després de l'època aquesta, doncs m'imagino que devem ser més o menys que tu recordes del teatre del Club Helena.
Sí, jo havia anat algun cop, sí, sí.
Doncs sí, vull dir que... D'aquella època, això va ser el 2004, definitivament el vam haver de deixar. Sí, sí.
Perfecte. Doncs escolta, millor que el president d'aquesta entitat no ens podia respondre a ningú. O sigui que, Pep, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, bona nit.
Adéu-siau.
En David, des de... Ui, que tens el volum de la ràdio molt alt, des de Rialp, bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Ara sí. Què tal, David?
Sí,
com estàs?
Ja l'he pagat. Bé, molt bé. Avui m'he pogut connectar amb vosaltres perquè per temes de feina i tal, normalment no puc.
No pots, avui sí. Doncs vinga, estem de sort. Digues.
He trucat per veure si algú havia respost la pregunta que vaig fer sobre el tema dels avions.
Sí, sí que l'hem respondre.
El meu company m'ha dit que la van respondre, evidentment. Doncs pues no la vaig poder sentir.
Ja te la passarem per WhatsApp, si cal. No sé si era un àudio. No era un àudio? No me'n recordo ara si era un àudio o era una resposta. Ara l'Aina la buscarà, si no ja te la dic ara. Però digue'm, que volies dir alguna altra cosa.
Sí, respecte a lo que... Estàveu parlant amb aquest noi de la Cerdanya, del català i
sí.
De tot això d'aquí, que és curiós que aquí, per exemple, agafes pues, lo que seria la Vall Ferrera, que és la Vall d'Àreu, el que és la Vall de Ribera de Cardós o la Vall d'Estrelidàneu, no? Uh-huh. I algunes paraules que signifiquen el mateix les pronuncien totalment diferent.
Per exemple?
Pues no sé, per exemple, aquí pues, diuen pocho, que és un petó, no? Pues, per exemple, a la Vall d'Aran pues, van servir un altre terme, que ara no sé si és... No recordo exactament quin és, però vull dir que dintre de poques distàncies, de quilòmetres...
Sí, es diuen de manera molt diferent, no?
Bueno, que sí, que es pronuncien diferent o es parlen de forma diferent, però que el significat és el mateix.
Uh-huh.
I aquí el que sí que trobo, perquè jo ara fa 7 anys que vaig tornar al Pallars, el que veig és que, per exemple, molta gent que ve d'altres llocs a viure aquí es troben que, a diferència de grans capitals, tot el respecte del món, Quan pregunten alguna cosa, la gent d'aquí no canvia el castellà. La gent d'aquí pues, contesta amb el català que fan servir de
clar.
Forma habitual. I al final, la gent acaba parlant català.
Clar, si ningú canvia de llengua, no, tothom acaba parlant català.
Sí, d'alguna manera, el fet de que tu no canvis fa que l'altra persona pues, d'alguna manera es vegi obligada o amb la necessitat d'entendre el que li estàs dient.
Sí, 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 sí. No, tens tota
I
la
bueno,
raó. Mira, mentre tu explicaves això, David, l'Aina ha trobat la resposta que ens va...
Oh, m'encantaria sentir-la.
Mira, ens la va fer un pilot, de fet és pilot i divulgador d'aviació, es diu Eric Besora, i ens deia que hi ha molts estudis que parlen de contaminació dels avions, i ens va recomanar una pàgina web, si tu vols apuntar, perquè està en anglès, és Our World in Data, espera't que t'ho dic, OurWorldIn Data, tot junt, OurWorldInData.org. Diu, aquí hi ha tot tipus de dades i de fonts bibliogràfiques per aprofundir més en el tema. I ell deia, sobre els gasos que produeixen els avions, també en tenen. I es calcula, és la xifra que ens va donar, que és un 3% de tot el CO2 emès cada any. Però ens dona aquest...
Sí, molt poc.
Això és el que diu ell. Però que en aquesta web pots trobar moltes dades si t'interessa.
Vale, pues moltíssimes gràcies.
Doncs a tu, David, i fins un altre dia.
I una cosa, abans de penjar, si em permets.
Digues.
Bueno, felicitats pel programa, perquè si no fos per tu ens haguéssim quedat sense la nit dels ignorants. I llavors, que, bueno, jo soc fuster i faig talles de fusta i us volia enviar una talla de fusta, un regal pel programa.
Oh,
i
que bonic.
Llavors, Bueno, necessito una direcció, perquè us l'enviaré per correu ordinari. Doncs... Jo no tinc ni WhatsApps ni internet.
No tens, no tens res, no tens res. I vius tranquil,
no, no,
escolta'm.
No, no, desconnectat. No. Aquests...
La ràdio sí, i el telèfon. Sí. Sí, mira, fàcil, és Catalunya, o sigui, Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants, és diagonal 614.
Vale, espera que m'ho apunto, segona, perdona.
No, no. Tu poses a Catalunya Ràdio, a l'atenció de la nit dels ignorants, diagonal 614.
Diagonal 614.
08021 Barcelona.
Diagonal 614.
14. I 080 sí. 21 Barcelona.
080
21 Barcelona.
Barcelona. Vale, pues
d'acord?
Perfecte.
Doncs ens pues faràs vinga. Molt feliços. David, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, una abraçada. Bona nit. Bona nit.
I merci pel programa.
Va, tu. Catalunya
Ràdio. Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a fotre un llit. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners.
Molt bé, Joel, molt bé.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Quan hi ha un incendi surt aquell polític allà amb aquella carpa blanca que dius que ho expliqui el bomber, perquè aquest senyor trajat aquí al mig d'aquesta pols i tot plegat, que ara de més basarda que una altra cosa.
Què vols dir?
No, res, res, res. Ah. No, no, tots els meus respectes per vostè, que es diu... Com es diu, per cert?
Senyor Fel.
Què he dit? Senyor Fell, l'alcalde de Chicago.
No ha vingut aquí. Roswell.
Roswell, eh?
Roswell, Roswell.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Quatre minuts i arribem a la una de la matinada. Encara tenim temps de parlar a través del 93-201-7474 amb l'Eva, que ens truca des de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Com estàs, Eva?
Mira, bé, escoltant-te com cada nit.
Que bé.
Saps, un programa que està molt bé. Mira, m'agrada molt, la veritat.
M'encanta, m'encanta que et diguis això.
Sí. Que bé. Normalment no truco, jo...
Doncs encara m'agrada més, encara m'agrada més que truquis, Eva.
Us he fet més escrits per WhatsApp,
la
veritat. Però bueno, mira, era per donar-te la resposta que t'havien dit que al programa d'Atrapa'm si pots li havien preguntat a un concursant.
Ah, sí,
i...
sí.
Ah, val. Pues no l'han encertat.
No l'han encertat. Me catxis, no. Home. M'ho dius de veritat?
Sí.
No l'han encertat?
Sí, t'ho dic de veritat. No, jo només que he dit... Marta Romagosa! I ell ha dit l'altre nom, que no em diguis qui era perquè no ho sé.
Ai, però que bona, que bona. Sí, no l'ha encertat.
No.
Aquest no el teníem d'oient, eh? Aquest no el teníem d'oient.
No, no, aquest no.
Aquest no el teníem d'oient.
No, 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 no.
Doncs mira, era curiositat perquè no l'he vist, però sí que m'ho ha dit un amic i ara aquest missatge que ens ha deixat, que és un dels guionistes justament de la Trapa. Mira, ara l'Aina em diu que l'altre nom era Mariola Dinerès i que ha dit aquest nom en lloc de Marta Romagosa. Doncs mira, s'ha equivocat aquest noi i no ha pogut guanyar. Llàstima, eh?
Si
no,
hagués, llàstima.
Segur que hagués guanyat.
Doncs, sí, sí, perquè a més ha perdut.
A veus? És que, clar, si escoltes la ràdio...
El concursant ha eliminat avui.
Ah, doncs
havia
mira.
Havia escollit el tema, mal, quan el poden enviar o sí. quedar-se'l, havia escollit quedar-se'l i el tema de ràdio, i mira, no l'ha encertat.
I s'ha equivocat. Doncs sí. A partir d'ara ja ho sabrà, eh? I si ens escolta, doncs escolta'm, ja el consolarem més per no haver guanyat. Eva, moltes gràcies per
val,
mira, perquè era una pregunta que he fet jo avui, vull dir que me l'has contestada, moltes gràcies.
Val, de res, bona nit i bueno, te torno a dir moltes felicitats pel programa.
Gràcies, bona nit, que descansis.
Val, igualment, bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu-siau.
Tenim uns oients tan bonics, o sigui, és que no sabeu prou que estem feliços, o sigui, que és així. O sigui, quan fas una cosa i ets feliç perquè la fas a gust, doncs s'ha de dir. Avui que compartir aquest àpat amb totes aquestes altres dones, i molta gent em deia, què tal, com va? L'horari molt dolent, no? I jo, o sigui, no, només tenia paraules bones. Però com pot ser? Dic, com que com pot ser? Perquè fas una cosa bonica i la gent és molt agraïda i a la gent li agrada i a tu t'agrada fer-ho i els companys que tens són fabulosos, què més pots demanar? Per tant, llarga vida aquesta nit dels ignorants. Sí, sí, tots els companys. L'Àlex i l'Anna, dels serveis informatius, també. No us penseu pas que us deixo de banda. És el que farem ara, escoltar-los atentament, perquè jo ara fa estona que no sé què ha passat al món, sincerament. He vingut una mica així com pim-pam i no sé què ha passat, així que em poso el dia amb ells. I després a la una tornem a la segona part de la nit dels ignorants, amb més preguntes, amb més respostes. Avui toca sortir a veure món. Avui tenim una destinació amb el Toni Arbonés. Així que no us ho podeu perdre, no podeu anar a dormir encara. Fins ara.